Avui entrevistam a un dels tres candidats al Parlament Balear per l'escó de Formentera. En José Manuel Alcaraz, el candidat de la coalició Sa Unió de Formentera, la coalició entre Partit Popular, Compromís amb Formentera i alguns independents. Benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia a tothom, bon dia Pepo, bon dia a tota la gent que ens escolta.
Bé, quina és la primera proposta que voldria portar endavant si vostè aconseguís ser el representant de Formentera a la Cambra Autonòmica?
Bé, primer de tot aclarir un poc, fer un poc de pedagogia, perquè molta gent m'ho pregunta. Sa Unió no és un nou partit, és una coalició entre Partit Popular i Compromís amb Formentera. I a més, sense que inclueixen molts independents, com pugui ser l'actual candidat en el Consell Insular de Formentera, en Llorenç Córdoba Marí, que tothom coneix, i altres molts independents, com l'expresident de Sapime, Juanito Páez, etc. Vull dir que primer de tot fer un poc de pedagogia amb això, i això fa que aquesta coalició d'independents i de dos partits, pues un dels acords que m'ha arribat és que en el cas de guanyar, el que faríem seria integrar-nos en el grup mixt. No estaria en el grup del Partit Popular, perquè jo no represento només en el Partit Popular, sinó represent a una ideologia més àmplia i a un espectre més ampli. I el que té que fer sempre el diputat de Formentera és representar a tota l'illa de Formentera. A Eivissa tria 12 diputats, Menorca en tria 13, Formentera només en tria un. A Eivissa i a Menorca i a Mallorca estan representats totes les opcions polítiques en el Parlament, però Formentera només està representada a la que guanya. I està clar que un diputat, com va fer en seu moment en Pep Mayans, per exemple, en su que vaig tenir la sort de treballar 4 anys, és representar tota l'illa de Formentera, l'interès general per damunt de colors i per damunt de partits. I aquest espectre que volem agafar naltros va des de centre dreta a centre esquerra. Hi ha molt de votant socialista, per exemple, que no es veu representat amb aquesta candidata imposada per partit, per gent per Formentera. Naltros hem dit clarament, a més, que en el cas de guanyar les dues opcions en el Consell i en el Parlament, tenim un acord de coalició amb Compromís i serien 2 anys jo i 2 anys la primera suplent, que és na Verònica Castelló, que és professora de l'institut i enginyera civil. Jo crec que el que hem de fer primer de tot és això, representar a tota la gent de Formentera, sigui de la opció que sigui. I això en aquests darrers 4 anys, malauradament, no ha passat.
I pel que fa a accions o propostes que la candidatura de Sa Unió vol portar al Parlament?
Bueno, hem vist que hi ha moltes qüestions que s'allarguen en els temps. Tenim una opció que durant els darrers 12 anys ha governat Formentera i tenim els mateixos problemes i alguns d'ells ampliats que fa 12 anys. Un d'ells, i en el que estem totalment d'acord tots els partits, és el tema del transport marítim. La connectivitat de Formentera amb Eivissa a primera i a darrera hora té que ser un fet. Ja existeix una llei de transport marítim de l'any 2010, el que té que fer és complir-se. Hi pot haver un reglament que desenvolupi aquesta llei que no s'ha fet en aquests 4 anys, però el que ja és una llei que diu que hi té que haver una barca durant tot l'any a primera hora, a les 6 del matí, la demanda, i una barca a darrera hora perquè puguen connectar-nos amb els principals vols de la península i de Palma i que permeti a molts estudiants, per exemple, que van a la tarda a Eivissa, pues poder tornar a Formentera. Altres coincidències que tenim amb la diputada, pues lluitar també amb Madrid que tinguem una freqüència directa en la península, perquè el d'abans era competència del govern balear, el que estic dient ara és competència del govern central. La freqüència en la península durant tot l'any. No mos val que venguin aquí només en l'estiu. Volem una freqüència setmanal, no diré diària, perquè tampoc vull dir coses impossibles de complir, però almenys 2 vegades a setmana una freqüència directa en la península per passatgers i per mercaderies. Crec que no està bé que només es vengui aquí en l'estiu. Hi ha una llei de transport marítim de les Illes Balears que obliga les companyies a operar durant tots anys si volen tenir l'autorització per operar entre Eivissa i Formentera. I del que s'està fent a Balears ho volem traslladar a nivell de l'Estat també.
I com es pot aconseguir aquesta freqüència setmanal amb la península, mercaderies i passatgers? Amb alguna declaració d'interès públic? O...
No, mira, jo ho tinc molt clar, el que he dit, el que acabo de dir. Si hi ha una llei de transport marítim de Balears que diu que tu no tindràs autorització per operar si no ho fas amb una freqüència regular durant tot l'any, això ho diu la llei de transport marítim, això mateix aplicar-ho a una llei nacional de transport marítim. I amb això no faria falta ni declaracions d'interès general que queden buides, a més, les que es fan en la península d'Eivissa han quedat buides perquè ninguna companyia s'ha presentat pels costos que els hi representava i si l'import que pagava l'Estat no els hi convenia i moltes vegades queden desertes aquestes convocatòries. Altres temes que estan d'acord a tots els partits és el tema de la millora de la depuradora. Només tenim una depuradora a Formentera i pública i de l'emissari que s'emboca en el parc natural. És la reforma de la depuradora té que ser imminent. Està desfasada respecte a la població que tenim ara, que és el doble de fa 10 anys. L'emissari està ple de forats, ho va dir Manu Sant Fèlix l'altre dia aquí, imatges de que perd l'emissari per moltes bandes. La xarxa de rec amb aigües depurades ajudarà a reduir els abocaments incontrolats, però ni molt menys a evitar-los. Ni molt menys evitar-los, i segueixen sent, i al final aquí a l'illa de Formentera vivim del turisme, i el turisme està basat a Formentera única, exclusivament, en la qualitat de les nostres aigües, i si no mantenim això d'aquí, ho veiem molt complicat sobreviure als competidors que tenim per tot el món.
Altres assumptes que també més han sortit durant aquests primers dies de campanya. El tema de l'impost de turisme sostenible, l'ITS, l'ecotaxa, amb quina perspectiva, Valtros, enfocau a aquest impost?
Bé, la nostra posició és clara i contundent. Nosaltres no tindrem un diputat a Palma perquè voti a favor d'augmentar segons quins impostos. En aquest cas, hem tingut una diputada que sí que ha votat a favor dels augments d'aquests impostos, primer de l'implantació i després de l'augment. Nosaltres estem a favor de que mentre no hi hagi un millor finançament per les Illes Balears, pues, caiga algun tribut que millori el finançament. Mentre no hi hagi aquesta millora de finançament, el que farem almenys serà llevar-lo en l'ecotassa en l'hivern, perquè si ve algun turista, si ve a Formentera, el que han de fer és posar-li una alfombra vermella i no posar-li un impost, a més de que ve en l'hivern. I després, en temporada d'estiu, reduir-lo a la meitat. Aquesta és una de les primeres coses que farem. La segona, i que proposarem, és que es destini a la millora dels nuclis turístics de Formentera. El que es recauda a Formentera, perquè una de les inversions que s'han fet ha estat la compra de la Sanieta. Tenim molts projectes de futur de museus, però a dia d'avui, en 12 anys que ha fet gent per Formentera, no tenim ni un sol museu nou obert en el públic i en els turistes. Van veure la Setmana Santa que els turistes anaven donant voltes, no sabien què fer. I nosaltres el que volem és que els sous aquests de l'ecotassa es destinin principalment a dues coses: a l'envelliment dels nuclis turístics que estan abandonats a Camarí, a la Roqueta, a Pujols i a Marilán. La zona de Marilán i riu tot Déu que passa per allí sap perfectament que aquella zona necessita un envelliment absolut, i són els nuclis turístics, els únics nuclis turístics que tenim així de Formentera, i és brutal la deixadesa de l'administració en aquestes zones, i si tenim uns sous per fer-ho, doncs ho hem de fer. I en l'ecotassa també s'ha d'invertir en medi ambient, i el nostre objectiu és en el tema de cicle de l'aigua, el que he dit abans, millora de la depuradora i arreglo de l'emissari.
Altres assumptes. Ara que parlava de cultura, i ja que hi som, la política lingüística, vostè creu que s'hauria d'impulsar i reclamar des de Formentera?
Mira, primer de tot, nosaltres som molt respectuosos en sa llengua. Nosaltres no posarem en dubte sa unitat de sa llengua, però sí que ens posarem molt contundents en que nosaltres el que volem que arribin a Formentera són els millors professionals. I els millors professionals ja tenen prou problemes d'accés a la vivenda a Formentera, que llavors si vols en parlem del tema de la vivenda, però que a més els hi posem imposicions lingüístiques, siguin des bando que siguin, m'apareix una aberració. A l'hospital necessitem els millors professionals. A l'administració local necessitem els millors professionals. Es va fer una convocatòria d'arquitectes que va quedar finalment deserta. No va aconseguir entrar ningú. La d'administratius la van tenir que repetir un parell de vegades. La de policies locals la van tenir que repetir un parell de vegades. La gent vol estabilitat a les plantilles, que vengui gent professional. I dona igual si venen de Badajoz o venen de Barcelona. Volem els millors professionals. que de cara al públic se'ls tindrà que exigir un nivell de la nostra llengua pròpia, pues està clar. Jo som el primer que tinc certificat de nivell de català. M'agradaria que els polítics aquests que parlen tant que ensenyassin el seu certificat de nivell de català, perquè tant jo com en Llorenç el tenim. Ojalà els altres l'ensenyassin, perquè ens enduria moltes sorpreses, perquè moltes vegades és fàcil legislar sobre els altres però no aplicar-te el cuento a tu mateix.
La proposta que defensarà el govern balear, no?, d'un temps de marge, 2 anys, es poden preparar, ningú que no s'ho aprovi l'examen no perdrà la feina, què us pareix?
Però quina necessitat hi ha de una persona que opera demanar-li una imposició lingüística d'aquestes? Donar-li incentius, i m'ho pareix perfecte, en tota l'administració, que es donin incentius, que dues persones amb els mateixos currículums, si un té el certificat necessari, que el tingui. Però és que l'altre dia em vaig quedar sorprès. El papà haurà treballat 40 anys a la cuina de Formentera. Parla el formenterer com qualsevol formenterer. I per treballar a la cuina de centre de dia es demanava un nivell B2 de català per treballar a la cuina de centre de dia. Això és normal? Això no ho entén absolutament ningú. El papà no el té, el nivell certificat B2 de català, i parla molt millor de qualsevol persona que pugui exigir el certificat del B2, perquè jo l'he fet, l'he provat, i inclús moltes preguntes dels exàmens aquests són mallorquinades. En fi, què estan demanant? Una de les coses que diuen és no, és que els metges tenen que entendre la gent major de Formentera. I jo dic, qualsevol persona que hagi fet l'examen aquest, o C1 o el B2, sabrà perfectament que no s'introdueixen les paraules de la gent major de Formentera. O sigui, que no me diguin, que no menteixin a la gent, perquè en els certificats, la gent que té certificats aquests, no se li dona un certificat de lo que parla la gent major d'aquí de Formentera, se li dona un certificat d'un B2 d'un nivell de Mallorca o de Barcelona.
Ara que parlem de català, l'educació, l'oferta formativa a la nostra illa. Ara fa poc hem sabut de que es reforçarà la FP amb un grau mitjà d'administració, de gestió administrativa. Quines són les propostes, les idees que té la Unió pel que fa a reclamar, no sé si una millor oferta docent per Formentera o com a quedar-nos com estem, no sé.
Mira, la meva suplent és professora, la llista d'en Llorenç, de les 27 persones, portam 3 professors d'institut, una expresidenta d'APIMA, de l'institut, portam un diplomat en magisteri, un estudiant de magisteri i professora i mestra d'escoleta. O sigui, som la llista que més gent porta pensada pel tema de l'educació. Jo ahir la tarda vaig tenir una reunió a Eivissa en les escoles concertades d'Eivissa i Formentera. La primera pregunta que em varen fer és què passa a Formentera? Com és que tants d'al·lots venen a estudiar a Eivissa? Perquè no tenim una carretera entre Formentera i Eivissa. Tenim un transport marítim, en els seus problemes, com han comentat abans, i un lot que no està en etapa universitària, ostres, pues que fa la barca a les 7 del matí en ple hivern cada dia, o tenir-se que llogar un pis a Eivissa, i els que tenen sort ja tenen pis a Eivissa, però en aquestes edats viure en famílies o això, pues és complicat. I pensar que no passa res és donar l'esquena a la realitat. I això és el que ha fet gent per Formentera durant aquests anys aquí a Silla. Dir que no passava res. Que els pares que portaven els seus fills a Eivissa era perquè volien. I no és una crítica en el professorat de Formentera, que la meva germana és mestra, és presidenta d'un sindicat d'ensenyament i estan conscienciats absolutament en l'ensenyament públic. Però se li tenen que donar recursos. No tenen accés a la vivenda. Tenen 1.000 problemes d'accés a la vivenda. No tenen estabilitat en les plantilles. Cada 3x4 hi ha canvis de professors. Quan tenen substitucions, tenen 1.000 problemes pels problemes de la vivenda. Busca un professor 15 dies o un mes que vingui aquí a Formentera. Si tarda un mes per buscar una vivenda, quan la té ja li ha acabat el contracte. Tenim més percentatge d'ales prefabricades de totes les illes balears. Tenim un consell de Formentera que ha tardat 11 anys en cedir un terreny per fer la nova escola i escoleta de San Fernando. Qualsevol polític estaria inhabilitat per seguir en política tardant 11 anys a cedir un terreny d'una infraestructura educativa que era bàsica. Una administració que posa entrebancs a que es creï una nova escola aquí a San Francisco de concertada, de primària, de primer a sisè. S'estan posant entrebancs administratius de tota índole, des d'urbanístics anteriorment, ara de tota classe d'administratius. la gent té aquest dret i llibertat, té tenir dret i la llibertat d'elecció de centre. Som l'única illa que no té aquest dret. I després recursos també per centres públics, perquè es troben moltes vegades que no tenen tots els recursos que els hi pertoca. I tenim una administració autonòmica que té 4.000 milions d'euros més que tenia l'anterior legislatura, l'anterior govern. I aquests 4.000 milions d'euros més es tenen que anotar en l'educació de Formentera. Nosaltres aprovarem un pla de xoc educatiu específic per l'illa de Formentera, tenint en compte tot això d'aquí: estabilitat de les plantilles, accés a la vivenda, millora de la qualitat i llibertat de l'acció de centre, i garantir aquesta llibertat de l'acció de centre.
L'habitatge, un dels grans problemes de Formentera. Sovint es diu que no és competència del Consell Insular, però en aquest cas sí que és competència autonòmica. Què creu que hauria de dir Formentera a la Cambra Balear?
Home, la competència està compartida. Dir que des de Formentera no es té cap responsabilitat és mentir a la gent. L'any 2010 es va aprovar un pla territorial insular en el que es deia com tenia que créixer Formentera. En 12 anys, a més, els ajuntaments són els que cedeixen els terrenys en el govern per fer els habitatges. Si els ajuntaments no cedeixen terreny, no es poden fer aquests habitatges. En Supetiquet es van fer uns creixements per fer les circunvalacions desurbans. I què es va dir? Que dins d'aquests creixements seria urbà, però que se'ls va dir als propietaris, que només podien fer unifamiliars. Pepo, tu ets una persona, un periodista, que té els mateixos problemes d'accés a l'habitatge que puc tenir jo, que he nascut aquí a Formentera. Que serà més fàcil que puguem accedir a un pis en aquesta zona o una casa unifamiliar? D'un pis, com us poden demanar, i com us poden demanar d'una casa unifamiliar. Principal problema. Segon, només s'ha cedit un terreny allí a San Fernando en 12 anys que s'han fet les 14 vivendes de protecció oficial. Que, a més, en Biel Company va aconseguir el finançament europeu per fer-les. 14 habitatges, un terreny cedit per habitatges, per 14 habitatges en 12 anys. Això significa 1,1 vivenda a l'any. Els qualificatius són extensos, però qualsevol polític no pot estar habilitat per gestionar una administració quan un dels principals problemes de Formentera és accés a l'habitatge i ha posat o facilitat les coses perquè cedís el terreny per fer 1,1 vivenda cada any. Això és increïble. Una altra de les propostes, a part de fer habitatge en aquests sòls urbans que hi ha, a part de fer això d'aquí...
S'hauria de canviar la qualificació urbanística d'aquests sòls per poder fer habitatge no unifamiliars, sinó plurifamiliars?
S'hauria de revisar.
I això, nivell,
això no implica...
En àmbit d'impacte visual... I...
Si impacte visual, si qualsevol persona es mira es PTI de Formentera, que miri tots els hotels que es tenen que fer a Espujols, per exemple, que miri tot el que es té que fer a la Sabina, d'edificis turístics. Però qui pensa en l'habitatge per tot l'any? Jo crec que s'ha preferit pensar en altres coses. I en els pobres de San Francisco i San Fernando, que se'ls requalificava urbà, dins els vials, perquè no estan parlant de fer nou urbà, estan parlant de l'urbà que hi ha, doncs les sessions obligatòries que tenien que fer el Consell tampoc els ha fet servir, perquè no ha desenrotllat les unitats d'actuació. Si no desenrotlla les unitats d'actuació, els propietaris no poden fer aquestes sessions.
La unitat d'actuació és com la unitat que et permet construir.
Sí, exacte. Permet construir. Una part se la queda el propietari i l'altra part és de sessió obligatòria a l'Ajuntament.
Voreres, parcs, el que sigui.
I allí l'Ajuntament ja decideix si fa parcs infantils, zones verdes, habitatge... I, ostres, és que no porten dos dies governant, porten tots anys, i algú pot dir alguna de les sessions que s'han fet que hagi acabat amb algú per la gent de Formentera? No.
Pel que fa a l'IBAVI, reclamaríeu algun tipus d'acció sobre aquest assumpte de l'habitatge?
Podem tenir una oficina d'IBAVI tot l'any aquí a Formentera, 24 hores al dia, 365 dies a l'any, 7 dies a la setmana. Per això no solucionarà el problema de l'habitatge. O es dona facilitats, com es diu, o portar amb naltros, de reducció de CIBI, de reducció de CIBI. Ha augmentat un 250% en aquests governs del mateix color. de garantir hipoteques fàcils per accés a l'habitatge, en els que el govern sigui avalista. Sabem que en la crisi financera els bancs donen moltes dificultats cada vegada més en els ciutadans per demanar una hipoteca, i a més en els preus que hi ha aquí i en la inestabilitat laboral que hi ha aquí. Són coses que s'han de fer, però després s'ha de fer habitatge a un preu normal, 400-500 euros en el mes, perquè si no és impossible que tinguem aquí els professionals que toquen i que la gent no acabi visquent en llocs que no tenen les condicions.
S'hauria de regular el mercat de lloguer, per exemple?
Bé, jo crec que he donat bastantes idees per fer a Formentera. Jo crec que el que han de fer és treballar amb això d'aquí, perquè qualsevol tipus d'imposició que fas, al final veig a la llei i veig a la trampa, i al final la gent se'ls enginyia. Mira el que ha passat en la regulació turística. Ha estat un engany a bobos. La regulació turística, segons el Consell, té que significar el final dels problemes de l'habitatge. En teoria, des de setembre de 2017, que es va aprovar la llei turística, començava un moratori i el 100% del que hi havia turísticament quedava impossibilitat per llogar-lo turísticament. A algú se li ha solucionat el problema de l'habitatge, se li han baixat els preus del lloguer des de setembre de 2017, i ara, que fa unes setmanes, de 100% aquest s'ha habilitat a 50%, si no es havia arreglat abans, com es va arreglar ara? És impossible. I fetes lleis, fetes a trampes, molta gent seguirà llogant turísticament en que no es pugui fer si no hi ha una inspecció ni ningú que ho controli.
Estem xerrant amb el candidat de la Unió al Parlament Balear, José Manuel Alcaraz. Anem acabant ja aquesta entrevista. Per cert, estem un poc encara trasbalsats per lo del diumenge que a la Saona, amb aquesta festa en diverses barques, iots avarluats. Com veuen el tema de... Ja no parlo de les partibots, que estan prohibides en tot el nostre litoral, sinó el tema del fondeig al litoral de Formentera, l'arribada massiva d'embarcacions...
Bé, jo crec que... Una de les coses que té que treballar els diputats és també en la gestió del litoral de Formentera. Tots els partits estem d'acord aquí que es té que gestionar. Que no pot ser que un vengui aquí en su seu yate, que nosaltres us respetam i promocionam el sector nàutic i el turisme nàutic, però també té que pagar, si hi ha que pagar cotassa, que la pagui igual que una persona que està a un hotel regulat o un apartament o una vivenda turística. No pot ser que li surti més barat que estar a un establiment turístic, deixi la basura a qualsevol nucli des que està davant fondejant sense cap cost, i això al final ho pagues tu, ho pagui jo i ho paga qualsevol contribuent de Formentera. Tenen que pagar alguna cosa. Amb això estem totalment d'acord i nosaltres fa anys que ho reclamem i sabem les dificultats. El que passa és que no pots tenir una diputada que abans era consellera de Medi Ambient, que tots sabem en su respecte que li tenga en aquesta persona, perquè debateix de meravella, parla molt bé, i quan té que defendre les coses les ha de fer. Però necessitem algú que consensuï les coses. Van tenir multitud de projectes sobre regulació l'any d'espeix. Els usuaris estan cansats de veure projectes i que no han acabat en res. De la gestió litoral, els calaixos del Consell estan plens de projectes de l'actual diputada que no van acabar en res, perquè no s'ha consensuat res. En aquests 4 anys no s'ha reformat el pla de gestió del parc natural, que està caducat, que l'anterior govern els hi va deixar un esborrany on es parlava de totes aquestes coses de gestió del litoral, i nosaltres el que volem és fer això d'aquí. El de les partibous, tant com el de les partibous com el de l'FP, en l'anterior legislatura es va deixar preparat ja el tema de la prohibició dels partibous, ja es va introduir, ja estaven prohibides, en aquesta zona que has dit ja estaven prohibides perquè el PRUH ho marcava, la contaminació acústica estava prohibida, i el que es té que fer és tenir mitjans per perseguir-ho, perquè tenim moltes coses que estan regulades o prohibides, però si no tens municipals, si no tens servei de l'Estat que ho controli, doncs difícilment podràs fer complir les normatives.
Bé, ja per acabar aquesta entrevista, almenys en el tram més polític, el tema de la baixada d'impostos també n'ha parlat des de la seva candidatura. Baixem impostos, però clar, després parla també d'ampliar altres serveis, com per exemple el tema de l'oferta docent. Com és compatible això?
Bé, aquí hi ha diverses coses. Una més àmplia, que se millora el finançament autonòmic. Està pendent una llei de finançaments que en els canvis de governs aquests que hi ha a l'Estat pues, es va retrasant tot, la inestabilitat estatal ho retrasa tot, però se millora el finançament per educació i sanitat a nivell autonòmic té que ser una de ses prioritats. Després, el que parlava abans, hi ha molts de projectes que acaben en escalaixos perquè no es fan en consens, no es fan en sa gent i acaben en escalaixos, i tot això són projectes que s'han pagat estudis externs, s'han pagat informes externs i acaben, i una millor gestió és molt necessària per tot això d'aquí. Nosaltres no haurem comprat sa casa de sa Sanieta que ha costat 2,5 milions d'euros. Us pareix una barbaritat? Destina aquests sous a altres coses, si ja estan fent altres infraestructures culturals.
Quins impostos vol baixar?
A nivell municipal, això ho explicarà en Llorenç, però a nivell municipal han parlat d'algunes tasses importants com Sorbana i Saigo. Aquí el govern balear tindrà una cosa fonamental, perquè portant 4 anys que no s'ha posat en marxa, quan es va adjudicar la reforma de la desaladora es va augmentar el preu de Saigo, però llavors l'adjudicació definitiva va ser inferior al preu de licitació inicial, i aquesta reducció es tenia que traslladar en el rebut dels formentaris i no s'ha reduït. A més, demanarem suprimir l'impost de successions i donacions i reduir l'IRPF a rentes inferiors a 30.000 euros en la part autonòmica.
Va, i encara amb el tram final ja d'aquesta entrevista amb els candidats, això ho farem amb tots. Obrim un tram final en què intentarem doncs, conèixer el candidat o candidata d'una forma un poc més personal. Tinc aquí un senalló, una cistella, amb 30 preguntes en un paper. N'haurà de triar 5. Jo li recomano que ho faci de cop i així anem fent.
Ja teniu dos homes d'escena a ràdio. Sí.
Quan, en té dos?
No.
A veure... Tres?
Dos.
En té dos,
eh? Vinga, molt bé. Estan aquí fora. Així. Tres.
Estan plegadets perquè no es llegeixin abans d'hora. Dos més. Vinga, Sony. Doncs vostè mateix, pot fer les preguntes vostè mateix o si vol li faig jo. Esperi. A veure, com diu aquesta?
Quan va ser la darrera vegada que vas anar en bicicleta? Bueno, va ser fa un mes, una cosa així, que vàrem anar a donar una volta per la Mola amb la meva fiola i era una bicicleta elèctrica que va de meravella. I
és trampa això, un poc.
Recomano que la gent, vam anar en el far que ha quedat molt polit i que esperem que pront es posi en marxa i res, a donar la volta per la Mola.
És amic de la bici o només algun diumenge així molt ocasional?
Som amic de la bici. Era més amic abans, però ara falta temps i falta... El que passa que és veritat que la gent, quan vol, busca temps per tot. I ho he deixat un poc de banda.
Va, següent paperet. Deixi'm aquest perquè els altres candidats també els hi posarem al paper. Aquí no. A veure...
Tens carnet de conduir? En quants intents te'l vas treure? Teòrica i pràctica. Bueno, sí, en fi, sí, tinc carnet de conduir. Visquent a la Mola, si no, seria complicat. Però bé, sa teòrica en 16 anys, crec que va ser sa segona, a Vallia i Eivissa, perquè podies...
Amb 16 anys
sí,
se va treure?
Sí, te traies de sa moto de 74 sí. I ja te convalidava per el teòric. I llavors, quan vaig anar a estudiar a Barcelona als 18 anys, el primer que vaig fer va ser... bueno, vaig fer sa matrícula, però el segon va ser treure'm el carnet de sa pràctica que faltava. I una persona de Formentera conduint per Barcelona, doncs era un poc un perill. Vaig aprovar sa segona.
Bé... A la tercera pregunta.
Ets més d'aires formenterencs o d'espiocs? Home, ara el meu amic i company de col·lecció, Javi Serra, a lo millor em pega, però som més d'aires formenterencs. Vas assistir a la manifestació contra el càmping d'Escamarí? Sí. Era un garrit. A dos. Una que record que va anar des de la Sabina fins, crec que era Sant Francesc, i l'altre que ens vàrem desplaçar a Eivissa davant els jutjats. Me'n record molt bé, que a més hi vam anar al lots de les escoles, però també bastanta gent de la Mola.
Quin record en tens? Això deuries tenir 13, 12, no?
Devia tenir... No. 10, 11 o 12 anys. 11, 12, 13, sí. sí, sí, sí.
Era conscient el José Alcaraz a 11 anys de lo que estava passant?
Sí, sí, sí. En aquella... Home, ja te diuen que... El que passa que uno ho agafa en perspectiva i diu, ostres, des d'aquella època aquí a Formentera s'ha fet 30 vegades més de lo que suposava el càmping aquell. I, però bueno, escolta, el poble de Formentera es va posar d'acord, ens van posar també en el tema d'esport, d'estrellat de ses barques a Eivissa, i a vegades el poble de Formentera s'uneix. Les poques vegades, haurien de ser més, però...
La darrera va.
Què és allò que no, que és allò que no suportes en els altres? Sa prepotència.
I a més també el candidat José Manuel Alcaraz ens ha triat una cançó. Sovint semblava que... Sa lluna de Montformentera, tot un clàssic de Projecte Mut, amb lletra, per cert, d'un poeta formentera com és en Joan Ferrer. Per què?
Estàvem aquí jo, en Pepo, aquí tots sols a l'estudi, i s'estava... És molt així, sa cançó que està. Un test...
Molt així vol dir romàntic?
Sí, o... molt romàntic, Pepo. Un dels records que un té més polits, pues, és de quan un és jove i que un no té tantes preocupacions i és de casa, tot, la majoria de gent sap que sempre s'han dedicat a la hostaleria, i un de ses bandes que portaven era un quiosco Gispó d'Esberro, que ja no n'hi ha, allà de vora Escaló, i sempre la imatge que tenia de petit quan es feia de nits era vora la lluna damunt la mola, impressionant quan sortia aquelles llunes plenes o llunes vermelles, pues eren impressionants, i és una de ses imatges, i aquesta cançó sempre m'ho ha recordat.
José Manuel Alcaraz, el candidat de sa Unió de Formentera al Parlament Balear, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. No va dubtar que ella era l'amor únic i més gran. L'estimava com seria, perquè no parlaven mai i no demanava gaire. Només contemplar-la quan s'alçava nocturna i sola sa lluna damunt Formentera. Qui no l'ha vist no l'enyora. Contemplar-la quan s'alçava nocturna i sola sa lluna damunt Formentera. Qui no l'ha vist no l'enyora. Dins la màgia dels seus anys, joves e innocents eren. Els ulls com estels fanals, que brillaven si arribava igual. Sobre el bosc, sobre la casa, damunt el pla i els estanys, sempre groga dins el somni. I primera part per dalt, sempre somiada la nit i el teu cant. Només contemplar-la quan s'alçava nocturna i sola sa lluna damunt Formentera. Qui no l'ha vist no l'enyora. Contemplar-la s'alçava nocturna i sola sa lluna damunt Formentera. Qui no l'ha vist no l'enyora. No.
Estàs escoltant Ràdio Illa.